Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per abrigar-se al matí i treure's el jersei al migdia. El dia serà ben assolellat, amb gran amplitud tèrmica a l'interior de la comarca.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La carpeta és blava és un dels llibres que ha escrit l'Adrià Pujol Cruells. És una espècie de retrat del caràcter empordanès basat en la idea que els empordanesos ens en fotem una mica de tot plegat començant per nosaltres mateixos. El collonant, diu l'Adrià. És un llibre ben escrit, no massa extens i que transmet una gran solidesa de l'autor, una vasta riquesa en el llenguatge, vam coincidir per cert amb Antoni Celles, a més, que transmet també saga familiar dedicada a les lletres. Es nota d'on ve l'Adrià. A mi m'agrada perquè és una bona manera d'explicar a qui desconeix el, entre cometes, caràcter empordanès, com som la gent del nord del país. Si és que realment tenim alguna singularitat que ens fa, i obro cometes de nou, especials, cosa que també està per veure. Tant és així que personalment he regalat 13 exemplars d'aquest llibre ja. És un regal comodí, és gairebé la meva versió particular d'aquella corbata, aquell pijama o aquells mitjons que hom o don regala per festes de guardar, que per bé que espero que la reacció del regalat no sigui la mateixa que tinc jo davant una corbata. Perquè sí, perquè em ve de gust compartir un llibre, ara objecte de regal, d'algú a qui admiro per la seva feina i que crec que em representa en la manera de ser o de pensar. Malament no deu estar quan en el penúltim exemplar regalat va anar a mans d'un important senyor del món de la cultura del país que, sent un gran bibliòfil i lector, va escollir algunes frases d'aquest llibre modest en la seva edició per ser llegides al funeral d'un altre important senyor del món de les arts escèniques. De fet, les úniques cites literàries del sepeli les va escriure l'Adrià Pujol. Ell no hi era, de fet no ho sabia, però els únics somriures de tota la cerimònia els va despertar ell a través d'un llibre que no busca fer riure, sinó riures de tot i de tothom. Talment com se suposa que som aquí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 del matí i 2 minuts, anem amb els titulars de la jornada. A punt en Gerard, la Laia, la Judit, a punt tota la redacció de Ràdio Capital. Salvem la platja de Pals desmenteix la Generalitat en el nombre d'habitatges. Asseguren que es construiran moltes més cases de les que diu el govern. Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia. Mentre que l'exdirector general d'Urbanisme, Agustí Serra, xifra en 288 habitatges, Pau Bosch, membre de l'associació, diu que en seran més.
Que aproximadament tenen entre 700 i 1.000 habitatges.
La xifra exacta, però, se sabrà després d'una reunió amb la Generalitat, molt properament.
Vies Verdes presenta un projecte al programa d'ajudes FEDER per unir les vies de carrilets i tren petit. Judit Sáez.
Bon dia. Sí, el projecte pretén completar el tram que va de Sant Feliu de Guíxols a Palamós. El president del Consorci Vies Verdes, Albert Gómez, destaca, doncs, que aquesta és una alternativa més sostenible que uniria els municipis de Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonge.
Sobretot el que es busca és abaixar les emissions de CO2, però per potenciar la mobilitat sostenible i desenvolupar nous trams de carril bici o de via verda.
No obstant, no serà fins l'any que ve quan es conegui si l'accepten i disposaran de la subvenció.
8 i 3, Palamós va organitzar divendres una jornada d'emprenedoria que va comptar amb diverses ponències d'especialistes. Explica'ns, Eugènia.
Bon dia. Es va parlar de nous models de negocis, línies d'ajut i d'assessorament i, en general, es va centrar també en la cultura de la innovació. Hi van assistir 30 persones.
L'Ajuntament de Palafrugell busca dos locals per instal·lacions municipals. L'anunci va sortir ahir. Què més en sabem, Helena Santín?
Bon dia. Un d'ells seria pel servei de centre obert i l'altre pel servei d'administració general i atenció al públic. Es podran presentar ofertes fins al 3 de novembre i el contracte serà de 4 anys.
Les 8 del matí, 4 minuts. I quan ja fa més d'un any que es va declarar nul el contracte amb l'empresa Sorea, a la Bisbal, continuen les discussions al voltant del tema de l'aigua, Manel Magrinyà.
El grup municipal Independents per la Bisbal, PSC, ha presentat una moció per a l'adhesió de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública.
Bon dia. L'oposició demana la gestió pública de l'aigua de la Bisbal.
Detinguts tres ocupes a Palafrugell, Dani Cortés.
Bon dia. La propietària havia passat uns dies fora de casa. El seu fill va anar a la porta de la casa a intentar obrir, però es va trobar que no podia entrar perquè havien canviat els panys.
I Adrià Tauler assegura que el model econòmic de Platja d'Aro està esgotat.
Pel candidat a l'alcaldia de Som, s'ha de plantejar una nova estratègia comercial per Platja d'Aro que li retorni l'esplendor.
Però accions concretes no se'n palpa cap. Ni se'n palpa ni se n'esperen.
Creu que cal competir compartir amb altres ciutats costaneres de Catalunya.
Torroella escollida exemple de destinació turística sostenible a Europa. Laia Bodro, bon dia.
Ja és el segon any que es distingeix el municipi com a exemple de destinació turística europea. A la conferència, l'assessor turístic municipal, Josep Capellà, ve a realitzar una ponència sobre la protecció de les Illes Medes.
I el diumenge va tenir lloc a la Bisbal un interessant concert recital de la formació Arcàtia basat en poemes de Màrius Torres.
I això és la mort. Tancar els ulls, escoltar el silenci de quan la música comença.
Bon dia de nou. Música i poesia en concert a la Bisbal.
Les 8 del matí, 6 minuts. I encara en els camins de la cultura, en aquest cas, però, en l'àmbit de l'activitat cultural, de l'agenda, de la cartellera, l'activitat que passa per Torroella de Montgrí. Awatef Akhmitag, bon dia.
Bon dia. Primer us volem recordar que avui és l'últim dia per visitar l'exposició fotogràfica Un tren en pot amagar un altre al Museu de la Mediterrània. I sense anar més lluny, us volem proposar per aquest divendres 26 a la mateixa localització un cicle de conferències per fer-nos entendre la ciència i la feina que hi ha darrere amb persones del poble involucrades en la investigació i recerca científica.
Gràcies, Awatef. I encara, abans de tancar aquesta portada del programa, volem fer un cop d'ull a la previsió del temps amb una mica més d'ampliació. Albert Aparicio.
Bon dia. Avui gaudirem d'una jornada en temps estable i assolellat. A primera hora del matí i a la nit refrescarà i la temperatura mínima en punts de l'interior de la comarca es situarà al voltant dels 10 graus, mentre que durant les hores centrals del dia la temperatura serà suau, amb valors entre els 22 i els 24 graus de temperatura màxima. A l'extrem nord de la comarca poden quedar restes de tramuntana, que en general bufarà amb ratxes febles. El pronòstic a mitjà termini segueix dominat pel sol i la bonança atmosfèrica, però els models comencen a apuntar a una entrada d'aire fred polar de cares a diumenge.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Són les 8 del matí i 7 minuts. L'associació Salvem la Platja de Pals ha destacat que la Generalitat dona un nombre més petit d'edificacions de les que hi han previstes en el POUM.
Supermatí, amb en Miquel 40.
El govern assegura que només se'n construiran 288 habitatges, lluny dels més de 700 que ha comptat l'entitat, Gerard.
En unes declaracions, l'actual secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, va assegurar que s'hi construirien 288 habitatges, una xifra que ve establerta pel POUM de Pals. Segons ha assegurat l'exdirector general d'Urbanisme, el nombre no superarà la quantitat establerta. Aquesta dada, però, queda totalment desmentida per l'entitat Salvem Platja de Pals. Pau Bosch, membre de l'associació, ha explicat a Ràdio Capital que els habitatges previstos no són només 288, com s'ha comentat des del govern català.
Són més els habitatges que es construiran, que el POUM de Pals preveu construir, entre d'altres els dels sectors rodors 1, 2 i 3, que aproximadament tenen entre 700 i 1.000 habitatges. Però el que queda molt clar és que sempre seran més de 288. Això totalment clar queda.
El moviment a partir d'ara, però, està subjecte a una reunió informativa amb la Generalitat el proper 9 de novembre. Aquell dia serà quan s'informi de manera detallada del nombre total de construccions previstes i, en conseqüència, amb això, es decidirà actuar o no. Com assegura Salvem Platja de Pals, si el nombre és superior als quasi 290 habitatges, es portarà l'acció urbanística als tribunals. L'entitat forma part de la nova agrupació SOS Costa Brava i també s'uneix a la cerca de fons econòmics. L'objectiu és poder finançar els 6 dels 11 casos denunciats i que el cost ascendeix a més de 60.000 euros.
Doncs aquesta és la notícia explicada sobre l'assumpte relacionat amb les possibles edificacions que es poden fer a través del nou pla urbanístic de la platja de Pals. I la música que sona de fons és la música pròpia del comentari d'opinió. Comentari que en el seu dia d'avui, un d'ells ens arriba de la veu de l'Adrià Pujol i encara relacionat amb aquest tema.
Bon dia, amics i amigues oients.
Bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Capital, aquesta ràdio fantàstica que tenim aquí al país, a l'Empordà, als empordans. Mireu, sé que sóc una mica pesat, però ja que tinc aquest espai per expressar-me, tornaré a repetir o tornaré a incidir en un dels temes que més em preocupen, i és que SOS Costa Brava. Avui he fet un experiment, una cosa que us recomano moltíssim, és octubre, els dies que fa sol, no els dies que portem de llevantades i pluges, però aquests dies que fa sol, és molt recomanable fer la Costa Brava de cap a cap. I jo avui n'he fet un trosset, Costa Brava Central. He començat a la Pineda d'en Gori i he acabat a Santiga de Begur. Són unes quantes hores, però paga molt la pena trepitjar els indrets, els paratges bonics, realment bonics, que tenim a casa nostra. I paga la pena també per adonar-se, ja sé que la majoria ja ho sabeu, però paga la pena adonar-se que el que ens espera, aquests 5, 6, 7 projectes que hi ha de xalets, d'apartaments, de piscines, aquestes promocions immobiliàries salvatges que esgarrapen la costa, paga la pena, us deia, anar als llocs, als indrets on estan projectades. I a més, no només el coneixement de primera mà, és a dir, sojornar un parell d'hores a Aigua Xalida, penseu que l'octubre és fa bo de banyar-se, anar a Tamariu, anar a la Pineda d'en Gori, com us deia, que és on he començat, etcètera. Paga la pena mirar mar i de tant en tant, mentre hi som, girar un moment els ulls i imaginar tot allò que està projectat i que ens espera, aigua freda, etc. I després, un cop hagin fet aquesta mena d'experiment, estaria molt bé que convidéssiu amics, amigues, si pot ser influents, tot i que tothom hi té dret, però gent que tingui veu i vot en els negociats del país, perquè, a veure, no cal tenir gaire sentit comú per adonar-se que tot això és un disbarat. Més clavegram, més xarxa elèctrica, més gent. Escolteu, la Costa Brava té una infraestructura de fa molts anys que està capacitada no només per assimilar tota la gentada que ve l'estiu, sinó una mica més i tot. I ja sé que l'estiu és pesat, les cues, la gent, és pesat pels aborígens, vull dir, però finalment d'això en vivim en bona part. Ara bé, això no vol dir que hàgim d'ampliar la capacitat assimilatòria de la Costa Brava, perquè és que si tirem pel dret, si deixem que tots els projectes en curs es facin, augmentarem la capacitat, sí, però perdrem allò que porta la gent a la Costa Brava, que és espais esporàdics, en queden pocs, però espais, finalment, camins de ronda, pinedes, cales, que encara guarden, si és que en guarden una mica, però que jo crec que sí, a l'octubre sobretot es veu, encara guarden aquell petit record d'indrets, no verges, però d'indrets que són molt bonics. Per tant, us recomano això. Agafeu el sarró, ompliu-lo d'aigua i de menjar i porteu gent a veure aquesta costa que tant estimem abans no s'esdevingui el desastre, o qui ho sap, porteu gent que després s'assumaran a la causa de mirar d'aturar el disbarat. Que tingueu un bon dia.
Doncs aquest és el comentari, aquesta és l'opinió d'Adrià Pujol. El respecte és 9:15. I nosaltres, com ens agrada dir en aquest moment, doncs això, de seguida tornem.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
15:15.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
El Consorci de les Vies Verdes ha presentat un projecte al programa europeu FEDER per unir les dues vies ciclistes de carrilets i de tren petit. Aquest tram, doncs, completaria la xarxa de vies verdes de les comarques de Girona, unint Olot amb Palafrugell. Abans, però, passant per la ciutat, per Girona, també per Sant Feliu de Guíxols i també per Palamós, Judit.
Exacte, el tram que falta per connectar, doncs, és aquell que va de Sant Feliu a Palamós, una alternativa sostenible i que afavoreix la mobilitat, i que també uniria els nuclis de Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonge. Així, el projecte preveu construir la via en paral·lel a la C-253 i suposaria un total de 791.000 euros. Escoltem Albert Gómez, president de Vies Verdes.
Ara aprofitem que hi ha una convocatòria de FEDER que permet doncs, acollir-se en una línia en què sobretot el que es busca és baixar les emissions de CO2, però per potenciar la mobilitat sostenible i desenvolupar nous trams de carril bici o de via verda.
Així, també ha explicat que el termini per presentar les convocatòries és fins al 3 de desembre. Per tant, no serà fins a mitjans de l'any que ve quan coneguin si el programa FEDER cofinanciarà el projecte. Convé ressaltar que aquest tipus de programa proporciona la meitat del cost del projecte, doncs seran els ajuntaments de Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonge els que farien front al 50% restant i l'import corresponent del 21% d'IVA.
FEDER el que fa és finançar, pagar la meitat del cost, per tant un 50%, i els ajuntaments s'hauran de fer càrrec doncs, l'altre 50% més el 21%.
La gestió s'ha fet des del Consorci Vies Verdes, que també ha pagat el projecte. S'ha presentat a través d'aquesta entitat, ja que ni l'Ajuntament de Platja d'Aro ni el de Sant Antoni de Calonge es podien presentar a la convocatòria perquè ni junts reuneixen 20.000 habitants. Un dels requisits.
Des del Consorci el que sí que hem fet és pagar el projecte. Nosaltres hem pagat el projecte, i com que els ajuntaments de menys de 20.000 habitants no es poden presentar, nosaltres ens presentem i així d'aquesta manera els donem l'oportunitat de que ho puguin fer.
En canvi, per altra banda, Gómez ha destacat que sí es presentarà una proposta des de l'Ajuntament de Palafrugell. Aquesta consisteix en la construcció d'una via verda que enllaçaria el municipi amb Calella i seria paral·lela a l'autovia.
Gràcies, Judit. Passen 3 minuts d'un 9:15. L'Ajuntament de Palamós, amb la Cambra de Comerç, va organitzar divendres una jornada d'emprenedoria que es va centrar en els models de negocis i en nous models de negoci i també en la cultura de la innovació, Eugènia Güell.
Van explicar la importància de les preferències dels clients com a clau dels nous models de negoci i també van centrar-se en els programes d'assessorament, formació i impuls d'empreses centrades en la innovació i la tecnologia. Tot plegat ho van explicar diverses ponències convidades davant dels 30 assistents. La jornada era d'inscripció gratuïta i l'objectiu era crear un espai de relació i debat entorn als aspectes d'emprenedoria i de noves idees. En una segona part de la jornada també es van presentar diverses empreses que s'han creat a Palamós o que hi tenen seu. Per exemple, l'empresa Com a Casa, que és una xarxa immobiliària, el C-Touch, que presenta i treballa el desenvolupament de pantalles interactives, o el Books and Box, una botiga online de caixes literàries. També es van presentar les apps Twin App Running i Twin App Cycling i l'empresa Cúcura Veterinaris. A banda d'aquesta jornada, l'Ajuntament de Palamós també ofereix un servei d'emprenedoria per donar suport a les empreses palamosines en fase de creixement.
I de Palamós, gràcies, Eugènia. De Palamós, dèiem, saltem a la Bisbal. amb un tema que és espinós, perquè ja fa temps que l'aigua de Boca genera polèmica a la capital de la comarca i ara sembla que torna a revifar, ja que el primer grup de l'oposició al poble, Independents per la Bisbal PSC, amb Òscar Aparicio al capdavant, demana la gestió pública de l'aigua. A la Bisbal hi tenim en Manel Magrinyà. Manel, bon dia.
Bon dia de nou. Efectivament, PSC, Independents per la Bisbal, vol municipalitzar el servei i demana la integració de la ciutat en l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Des que es va declarar nul el contracte amb l'empresa Sorea, a la Bisbal no s'ha aturat la polèmica sobre la gestió de l'aigua de Boca. Ara, des de l'oposició, afirmen que la seva gestió pública és el model més eficaç, que garanteix tant que els beneficis que genera retornin a la societat com que millorin el servei i la qualitat. En aquest sentit, el grup liderat per Òscar Aparicio ha presentat moció per a l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de la Bisbal com a membre de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Aquesta associació està impulsada pels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa, i té per finalitat difondre, promoure i donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a la gestió pública de l'aigua.
Portem més d'un any en una situació on Sorea està gestionant el servei d'aigua en virtut d'un conveni que és nul, i el govern municipal sembla no tenir intenció de solucionar-ho. Disposem de 3 informes en els que s'analitza la possibilitat de municipalitzar el servei d'abastament d'aigua i clavegueram, i tots 3 conclouen la viabilitat d'una gestió pública de l'aigua a la nostra ciutat.
La moció que demana l'adhesió de l'Ajuntament de la Bisbal com a membre de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública es debatrà en el ple municipal del proper dia 30 d'octubre.
Gràcies, Manel. Les 8:21. Dies després que s'hagi fet públic que Adrià Tauler serà el cap de llista de Som a l'alcaldia de Castellplatja d'Aro, en una entrevista en aquest mateix programa ja ha començat a marcar perfil propi. Tauler acusa l'actual alcalde Joan Giraut de tenir els vicis propis d'algú que porta molts anys governant i ha criticat la inacció que el govern actual té amb el model comercial del poble.
Jo he estat a reunions per la millora de les galeries, ens hem reunit moltes i moltes vegades molts comerciants amb el consistori, però d'accions concretes no se'n palpa cap, ni se'n palpa ni se n'esperen.
Són declaracions d'aquest candidat de Som que va explicar que volen plantejar una nova estratègia comercial per Platja d'Aro que li retorni l'esplendor, deia ell, i que li permeti competir amb altres ciutats costaneres de Catalunya, com per exemple Vilanova i la Geltrú. Més detalls, Dani.
Ha explicat que seria una bona via per avançar en la desestacionalització del turisme que arriba al municipi, però també aposta per diversificar el model econòmic i ha posat un exemple.
Altres vies de negoci, a part del turisme, després també tindrem molta, i estem parlant d'oferir llocs a start-ups i empreses del sector tecnològic de 4 o 5 treballadors.
També destaca la necessitat de potenciar el nucli medieval de Castell d'Aro com a bé de patrimoni i ha criticat alguns edificis de nova construcció impulsats des de l'actual equip de govern. Tauler defineix Som com un moviment transversal sense una identificació ideològica clara. Defensa que els pobles no és important si un és comunista o liberal i que la política que s'ha de fer és la de fets concrets.
I precisament què pensa Som en l'àmbit nacional, què pensa Som de la pancarta que demana la llibertat de presos polítics que penja a la façana de l'Ajuntament?
Doncs ben bé, no en pensa res com a partit. Li van preguntar per això i va dir que el seu manteniment d'aquesta pancarta s'hauria de sotmetre a votació del poble. Suggereix que es podria buscar algun altre espai on penjar-la.
Doncs la resposta és això, el mes de maig del 2019. Que hi ha eleccions municipals, per cert. Respostes a això i a moltes altres preguntes que es fan a tots els pobles de la comarca, a tots els pobles del país en general. Eleccions del 2019. N'anirem parlant i molt en aquest programa i n'anirem parlant a totes les emissores que transmeten aquest programa. Mentrestant, us expliquem altres notícies que formen part de l'actualitat del Baix Empordà. Han detingut a Palafrugell 3 presumptes ocupes. Va passar la setmana passada i va ser una actuació de la policia local amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra. Se'ls imputen uns possibles delictes de desobediència a l'autoritat i violació de domicili. Això ho explicava el cos policial en un comunicat.
De l'ocupació en van alertar diversos veïns que van trucar a la policia. Els agents es van posar en contacte amb els propietaris de l'habitatge, que van confirmar que estava buit perquè estaven visitant uns familiars a un altre poble durant uns dies. El fill de la propietària va anar a la porta de la casa per intentar obrir, però es va trobar que no podia entrar perquè havien canviat els panys. Finalment, la policia local va detenir els ocupes gràcies, diuen, a la insistència dels agents, segons el cos. No han donat de moment més detalls de com es va produir la detenció.
I passem pàgina, però no canviem de llibre. Ens quedem a Palafrugell. L'Ajuntament està buscant dos locals per instal·lacions municipals. Ho anunciava ahir Helena.
Un local serà pel servei de centre obert i l'altre pel servei d'administració general i atenció al públic. Es podran presentar ofertes fins al 3 de novembre. Ara bé, els serveis indicats són anunciatius, és a dir, els locals també podran ser utilitzats per qualsevol altre servei o organisme de l'Ajuntament si aquest ho creu necessari. El contracte tindrà una durada de 4 anys i un valor total de 144.000 euros.
Gràcies, Helena. I el passat 27 de setembre es va celebrar la Global Green Destinations Conference a Nijmegen, Holanda. La conferència es va guardonar Torroella de Montgrí, l'Estartit i Illes Medes com una de les 100 destinacions més sostenibles del món, Laia.
Ja és el segon any que es distingeix el municipi com a exemple de destinació turística europea. A la conferència, l'assessor turístic municipal, Josep Capellà, va realitzar una ponència sobre la protecció de les Illes Medes, element clau en l'estratègia de turisme sostenible de Torroella de Montgrí, l'Estartit. La destinació també serà posada d'exemple en una guia europea de bones pràctiques per a polítics i agents turístics. La guia ha de servir per a incrementar la sostenibilitat a les destinacions. Sandra Pibernat, regidora de Destinació Turística, valora molt positivament aquests reconeixements. Pibernat afirma que en posen en valor la feina feta des del municipi, tant en el sector públic com el privat. Torroella va fer una aposta clara pel turisme sostenible. La seva estratègia turística es basa en la promoció dels actius naturals, culturals i paisatgístics.
Falten 4 minuts perquè siguin 8:45 del matí. La següent notícia té banda sonora pròpia. És la banda sonora que ens permet agermanar Mozart, Händel i Corelli amb la poesia de Màrius Torres. Això és el que va passar diumenge a la Bisbal amb els músics d'Arcàtia. En Manel Magrinyà hi era i ens fa una crònica de com va anar aquest concert.
En efecte, va ser un d'aquells esdeveniments culturals que romanen molt de temps en la memòria. El rapsó d'Enric Arquimbau va recitar versos de Màrius Torres i els músics Quim Termes, Joan Morera i Lluís Heras interpretaren Mozart, Händel i Corelli, alguns dels compositors preferits del poeta. Màrius Torres, nascut el 1910 i traspassat prematurament el 1942, va ser un metge, poeta i melòman que avui està considerat com un dels grans poetes catalans del segle XX. La música d'Arcàtia i la veu d'Enric Arquimbau ens van endinsar en la placidesa de la poesia de Màrius Torres, on s'hi troben multitud de referències explícites al fet musical i al seu lligam amb l'ésser humà.
Diu Màrius Torres, potser la nostra vida sigui un mal instrument, però és música. Viure.
Va ser un gran concert que va fer les delícies d'un públic que va sortir encantat del Teatre Bisbalany.
Déu-n'hi-do, 8:45 del matí, bonica crònica, bonica proposta cultural i a ritme de quartet de corda arribem gairebé a 8:45, falten 2 minuts per arribar-hi. Per acabar d'arribar fins a la mitja hora, repàs a les notícies d'àmbit general. El Tribunal Suprem decidirà en un ple el 5 de novembre qui paga finalment l'impost de les hipoteques. El president Carlos Lesmes defensa l'actuació del president de la Sala Tercera i diu que està entre les seves atribucions legals portar el tema al ple. Alba Lejide.
La data s'ha acordat després d'una reunió d'urgència de més de 3 hores al nivell més alt de l'organisme, on han participat el president Carlos Lesmes, el vicepresident del Suprem Àngel Juanes, els 6 magistrats que van dictar la sentència de la setmana passada, que determinava que l'impost el pagava el banc i no el client, i també el president de la Sala Tercera.
I el Consell de la República es presentarà oficialment el 30 d'octubre al Palau de la Generalitat. El president Quim Torra assegura que mantindrà tots els contactes necessaris perquè la CUP hi sigui.
Nosaltres no m'he cansat mai de repetir que aquest és un projecte de tota la majoria independentista. Jo sempre inclòs
els companys i companyes de la CUP. Esperem que d'aquí al 30 doncs, siguem capaços de convèncer-los de la necessitat de ser-hi, perquè per nosaltres és importantíssim el Consell de la República. És una de les peces claus per tirar endavant doncs, el projecte d'implantació de la República que nosaltres ens proposem fer. No?
Després de diverses hores de reunió entre els representants de Junts per Catalunya, PDeCAT i Esquerra Republicana, a més de les entitats ANC i Òmnium Cultural, el president Torra va valorar que ahir es desencallava una de les peces clau de la legislatura i una de les vies d'acció republicanes més importants. Per la seva banda, Puigdemont va afirmar que ahir dilluns van presentar una estratègia conjunta que els ha permès arribar fins aquí i ha negat que els partits independentistes s'hagin desviat.
Presentació del Consell de la República, però la CUP ha dit que no hi dona suport. Carles Riera creu que unes eleccions podrien contribuir a aclarir una situació una mica confusa.
Nosaltres, de manera general, en allò que sigui fer símbols sense una realitat concreta, no hi participarem. Per tant, nosaltres, en absència d'un acord que avui per avui no és possible perquè Junts per Catalunya i Esquerra no sembla que estiguin en la línia, en absència d'un acord per la ruptura democràtica amb l'Estat, per la unilateralitat i l'autodeterminació aquí, per reactivar l'1 d'octubre aquí, escolti'm, nosaltres no podem participar i col·laborar d'altre tipus d'acords o d'iniciatives que considerem que són una altra vegada allò d'aurar la píndola.
Per a Riera, la CUP no pot participar d'iniciatives que són solucions simbòliques sense encarar el problema real i ha defensat que aquest organisme podria tenir utilitat si primer es trenca amb l'Estat i s'inicia un procés de ruptura. En la mateixa línia, Riera ha explicat que de moment tampoc donen suport al Fòrum Cívic Constituent que impulsa el president Torra.
La direcció de Catalunya en Comú recorda que el partit és sobiranista i aposta per arribar a acords amb els crítics. El coordinador general, Ramon Arnabat, afirma que la formació reuneix des d'independentistes fins a federalistes.
Nosaltres considerem, un cop es faci públic, etc., que el manifest doncs, reflecteix una sèrie de punts. Ens estranya que reivindiqui com a sobiranista perquè precisament l'espai dels comuns és un espai sobiranista, així ho ha definit i ho defineix l'ideari que tenim, i dintre d'aquest sobiranisme doncs, caben posicions pel que fa al tema nacional que van des de la independència al federalisme passant per totes les variants. Aquest és l'acord que tenim.
Després que un sector de Catalunya en Comú hagi fet públic un manifest que denuncia que molts sobiranistes se senten òrfans dins de l'espai, que s'ha posat en risc la pluralitat i que s'ha allunyat dels valors fundacionals, Arnabat ha concretat que dins del sobiranisme hi caben posicions diferents.
Gràcies, Alba. Ara mateix són 2:15 de nou. I així es desperta el Baix Empordà, Gerard.
A Pals, el POM segueix portant polèmica, mentre que l'exdirector general d'Urbanisme, Agustí Serra, comenta que es construiran 288 habitatges, salvem Platja de Pals, triplica la xifra. Segons han explicat aquesta emissora, el nombre de construccions superaria amb escreix les 700. Ara per ara, però, s'està a l'espera d'una reunió amb la Generalitat i entitat per conèixer la xifra exacta. Palamós organitza una jornada d'emprenedoria per impulsar els models de negoci i la cultura de la innovació. Durant la jornada hi ha hagut diverses ponències que han servit d'inspiració als més de 30 assistents. L'acte prop no va concloure fins a acabar la presentació de diversos projectes d'emprenedoria desenvolupats des del municipi de Palamós. Palamós, Sant Feliu i Palafrugell quedaran units per les dues vies verdes de ciclistes. La via de carrilets i la de tren petit quedaran unificades una vegada s'aprovi el projecte presentat al programa europeu FEDER. L'encarregat de presentació ha estat el Consorci de Vies Verdes, que pretén unir Olot amb Palafrugell. El cost del projecte ascendirà als gairebé 800.000 euros, però FEDER en subvenciona la meitat. A la Bisbal, la polèmica de l'aigua torna a ser present. PSC Independents per la Bisbal vol municipalitzar el servei. També ha demanat la integració de la ciutat en l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Defensen que amb la municipalització serà molt més fàcil gestionar el servei i donar una millor qualitat. La policia local de Palafrugell ha detingut 3 presumptes ocupes. Se'ls imputen delictes de desobediència a l'autoritat i violació de domicili. Els presumptes assaltants han canviat el pany i això evitava que els propietaris poguessin entrar a l'immoble. Ara per ara es desconeixen com va anar la detenció.
Les notícies més destacades del Baix Empordà, el resum de 2:15 al Supermatí. Moment per saludar en Patxi Otamendi, que és el candidat a la presidència del Palamós Futbol Club a partir d'una llista electoral que es diu Junts pel Degà. Ara hi parlarem. I és que estem en ple procés electoral al Palamós. Després de mesos molt convulsos i de perdre la categoria, l'equip s'enfronta a unes eleccions que podrien acabar per no celebrar-se, però volem saber per què. Doncs perquè després de la retirada de Joan Pau Pérez com a candidat, ara mateix només hi ha aquest nom sobre la taula, que és el de Patxi Otamendi, el que saludem. Patxi Otamendi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primera pregunta, com s'explica que no hi hagi cap altre candidat?
Bueno, a hores d'ara encara no tenim notícies de si hi ha alguna més, però que sapiguem nosaltres, només estem nosaltres. Això ve d'un procés d'una moció de censura molt llarg i una mica la gent està desgastada. Hem arribat un moment que aquest procés s'ha allargat massa i entenc que, bueno, que també el soci i l'aficionat de Palamós vol acabar amb aquest tema.
Diu vostè, venim d'un procés d'una moció de censura llarga, una moció de censura que van impulsar vostès, eh?
Sí, vam impulsar des de Junts pel Degà tres. Això porta un procés de, crec que recordar que era l'abril-maig, en el qual no es va acceptar cap de les tres mocions de censura que van presentar, i al final pues, l'antiga junta directiva va optar per dimitir.
Què els porta a impulsar aquestes mocions de censura?
Bueno, al final la moció de censura és un descontent del soci, que ve motivat també per un descens de categoria i per no estar conforme amb una sèrie de gestions que va portar a terme l'antiga junta directiva.
Escolti, parlava fa un moment quan jo li he preguntat sobre la resta de llistes o altres llistes possibles alternatives que no s'han presentat, en definitiva vostè em deia venim d'un procés que desgasta. Quina és la resposta a tot això, a tota aquesta casuística que s'està donant? Quina és la resposta? Què palpa vostè quan parla amb la gent, amb els aficionats que al final són els que van al camp, o amb els socis de l'entitat? Què li diuen quan parla amb ells?
Bueno, ja veus que aquí n'hi ha de tot, eh? No tothom està al nostre costat, però la gent que parlem més a fi a nosaltres, o en general, la gran majoria, el que sentim és que bueno, el Palamós no porta rumb. El Palamós pues, ja fa diverses temporades, que al final es va fent, però no hi ha un projecte a mig llarg termini. Aquí s'ha baixat de categoria, primera catalana, això és un cop molt fort pel club, i ningú, és com si no passés res. Llavors no hi ha cap tipus d'il·lusió per un projecte nou, ni un projecte a mig llarg termini.
I com es recupera això?
Bueno, això no és fàcil, eh? Això clar. És molt fàcil i recuperar-ho ja costa bastant més. Al final el que nosaltres volem, és l'eix principal del nostre programa, és intentar recuperar aquesta il·lusió del Palamós perquè la gent s'hi torni a engrescar. Al final això, el Palamós és un club que té molta història, però és un poble petit. Per tant, és cert que vivim de la història, però també hem de viure de la realitat. I perquè aquest projecte es pugui portar a terme, nosaltres necessitem que la gent del poble s'engresqui. Però, i per engrescar la gent del poble s'ha d'il·lusionar.
Permeti'm que li repregunti, però si vostès porten el seu programa allò, si la columna vertebral del seu programa és retornar la il·lusió, li torno a preguntar com vostès faran que la gent torni a recuperar la il·lusió per tornar al camp i per tornar a donar suport a l'equip.
Nosaltres volem que la gent més propera a nosaltres i el soci s'impliqui dins del Palamós. El nostre eix principal és el que deia abans, no? És retornar la il·lusió als socis, implicar-los dins del projecte.
Implicar-los de quina manera? Això com...
Implicar-los treballant pel club, implicar-los en tot el que pugui ser la gestió del futbol, en tot el que pugui ser pues, col·laborar amb el club a tot el que és l'exposició del club pues, al merchandising, a les feines del dia a dia, pues, en aquest aspecte.
Que se'l facin una mica això, col·lectivitzar, diguem-ne, el dia a dia del club, que no la gestió
correcte.
Necessàriament. Escolti, té constància, tal com ha afirmat en Joan Pau Pérez, que hi hauria o podria haver-hi nou risc de mobilitzacions si es presenta i guanya?
Bueno, això, que hi hagi risc, que això és el dret dels socis, no? Nosaltres, en aquest aspecte, encara no tenim res perquè encara no hem entrat. Però això sempre hi és. O sigui, això és una democràcia d'alguna manera del soci i si el soci creu que ha de mobilitzar una moció de censura, doncs està al seu dret. Entenc que no té gaire sentit perquè encara no s'ha fet res, però bueno.
Escolti, estem parlant del Palamós com a entitat i estem parlant del projecte i estem parlant de recuperar la il·lusió per part de la ciutadania del poble, però no estem parlant del projecte esportiu. Quines peces s'han de moure o què s'ha de fer perquè el Palamós torni a guanyar de manera... Vaja, de manera assídua i, no sé, es pugui plantejar una recuperació de la categoria perduda.
Bueno, el primer que hem de fer, si sortim, quan sortim, que tothom ho dona per fet i jo encara no dono per fet, perquè jo crec que seria bo per Palamós que es presentés més candidatures, és veure la situació real del club, perquè fins ara la informació ha sigut molt curteta i tot és molt poc transparent. Per tant, des d'un punt de vista més realista, primer hem de veure la situació econòmica del club. A partir d'aquí, parlar amb la part esportiva i veure què és el que necessiten, que nosaltres podem aportar perquè això es potenciï. Però sempre partint de la base de que siguin conscients de que si hi ha un canvi de gestió, el primer que s'ha de fer és posar el dia tot i saber on estem realment. I és el que nosaltres ara demanarem a la Junta Gestora, que abans de presentar la candidatura ens digui realment on està el club.
Escolti, vostè va ser president del Girona, per tant arriba una mica amb coneixement de causa, en aquest sentit arriba amb els deures fets. Què pot aportar la seva gestió al capdavant del club gironí si vostè és president del Palamós?
És ben cert que estem parlant de futbol professional i estem parlant de futbol amateur, són dos mons diferents, tot i que sí que em dona un coneixement de la classificació de futbol, no són dos escenaris que siguin comparables. El que sí jo crec que puc aportar són els contactes i l'experiència amb la gestió de futbol professional, que part d'aquest es pot aplicar en un altre tamany, en un altre volum, a lo que és el futbol amateur.
Escolti, i com va de números al Palamós? De números de números de diners, eh? Diu, entenc que vostè em dirà si és el que volem saber de dalt a baix, però quin pressupost ha de gestionar una entitat com aquesta per armar un equip competitiu de nou?
No parlem només del pressupost de l'any, eh? Jo també estic preocupat per el que es porti arrossegant. Aquí, durant molt de temps, hi va haver una duplicitat entre Fundació i Palamós Futbol Club de Futbol, on hi ha uns interessos que poden estar creuats, i hi ha hagut una sèrie de gent que ha gestionat això, entenc jo, de la millor manera possible, però poden haver-hi una duplicitat d'interessos. I ara hem de veure realment el Palamós on està, on estem d'ara cap endavant i com estem el que portem arrossegant. El pressupost està al voltant d'uns 120-130.000, però això dependrà també dels deutes que portes arrossegant. Això és el que nosaltres tenim el dubte. I l'altra part que ens preocupa bastant és la tresoreria, ja no només el pressupost. Perquè, bueno, tu pots tenir un pressupost, però pots tenir moments puntuals de tensió de tresoreria importants.
Ja, sí,
això
sí,
també volem dir on estem.
Està clar, la tresoreria és... de fet, hi ha qui diu, és la tresoreria és més important que la comptabilitat, com aquell qui diu, perquè al final és la caixa.
Perquè si arribem nosaltres i al primer mes resulta, si entrem, que la tresoreria està zero, doncs ja m'explicaràs com muntem això. Necessitem temps per començar tot això.
Senyor Tamendi, quin és allò següents passes, una mica el calendari i què se'ns acosta?
Bueno, en principi aquest dimecres, segons tinc entès, es tanca ja el cens, si no hi ha cap tipus d'impugnació, i a partir d'aquí s'obren 6 dies per presentar les candidatures. Parlaríem ja de dimarts de la setmana que ve, dimecres. En cas que només hi hagués una, seria automàticament proclamada presidència. En cas que hi hagués dos, pues, crec que s'estendria 2 setmanes més en el procés electoral.
Per tant, si no hi ha una altra candidatura, en una setmana vostè podria ser el president gairebé del Palamós, eh?
Sí, seria factible, sí.
Doncs escolti, veurem aviam què ens deparen els propers dies i si al final es produeix aquest fet, tant perquè no es presenta ningú com perquè hi ha unes eleccions i vostè les guanya, escolti, que vagi bé i, com aquell qui diu, sort i encerts.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Igual, bon dia.
D'aquí 3 minuts seran 3:45, res, una pausa i de seguida anem amb en Josep Lluís Vidal.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell 2 homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Hola, Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
Posa la música aquesta que t'agrada, va. Sí, bon
dia. Posa-me la de veritat, home.
El què? Què dius? Què dius?
Posa-me la de veritat, home.
Sí, és que estic fent temps perquè estic intentant buscar.
És que no trobes.
No trobo l'esborrany de la secció que m'has dit. Aviam,
ja
l'he proposat. Ara ho tinc. Vinga, va, tornem-hi, va. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta millor, no?
Home, sí, substancialment millor.
Vinga, va. Josep Lluís Vidal és el Master of the Universe de tota la informació relacionada amb l'oci i la tecnologia digital. I avui volem explicar-vos que WhatsApp ja permet reproduir diversos àudios seguits, Josep Lluís.
Doncs sí, és una de les notícies importants dels darrers dies. La darrera actualització de WhatsApp, tant per iPhone com per Android. Encara no s'ha fet global això, perquè és qüestió de fa poques hores que s'ha fet pública aquesta informació. Ja permetrà reproduir diversos diversos àudios de manera seguida. És a dir, quan nosaltres amb un missatge amb una persona o en un grup rebem diverses converses d'àudio de manera seguida, és a dir, que algú ens envia, per exemple, tres àudios seguits, doncs què passa? Doncs que tu li dones el play amb un i aquest acaba, i si vols escoltar el següent, doncs has de donar el play també. O sigui, ho has de fer la reproducció de manera manual, no? Sí. Doncs això ara quedarà solucionat amb aquesta nova funció de WhatsApp, que permetrà que si l'aplicació detecta que s'ha enviat per part d'un mateix contacte més d'un missatge d'àudio seguit, te'l reproduirà a mode de playlist, és a dir, tots seguits. I a més, amb una cosa que m'ha fet molta gràcia, que no sé si té gaire importància o no, però m'ha fet gràcia, és que entre un missatge i un altre farà doncs una senyal d'avís de comença el següent, saps? Ah, sí? saps com aquests senyals de la ràdio americana, que comença la publicitat,
sí,
saps?
Sí.
Doncs això.
Bueno, de la ràdio americana, sí. I de la nostra, que nosaltres també tenim un indicatiu prepubli, eh?
Sí, sí, però clar, Ràdio Capital és Ràdio Capital, eh?
A Itàlia, de fet, ara que deies això de la ràdio, a Itàlia hi ha emissores que entre anunci i anunci posen un sorollet, un tirurit, una cosa així molt curta i molt ràpida.
Sí, doncs, ostres, ho trobo una mica passat entre anunci i anunci, eh? Però...
Sí, doncs ho posen, eh? Mira...
Doncs mira, ara això ha arribat a WhatsApp i aquell contacte que ens enviï més d'un àudio seguit, doncs ja no haurem d'anar fent play àudio per àudio, sinó que la mateixa aplicació detectarà que és una conversa, per entendre'ns, no? O que forma part tot del mateix missatge, encara que estigui fragmentat, i t'ho reproduirà de forma seguida. Això, insistim, és tan vàlid com per plataformes iOS, com per Android, i estarà disponible doncs en les properes actualitzacions.
Estava dir, no està encara de WhatsApp, això, eh?
De fet, deien que a partir d'ahir, que és quan es va llançar aquesta informació, ja estaria disponible per iPhone, però clar, tu saps que les actualitzacions es llencen i potser triguen unes hores o fins i tot uns dies en arribar de manera global, per arribar a tothom. I en Android potser trigui una mica més, però no gaire, eh? No estem parlant, per exemple, com altres actualitzacions que primer s'han llançat per iPhone i en Android no han arribat fins al cap de dos mesos. No, estem parlant de que potser en una setmana ja tothom tindrà aquesta funcionalitat disponible.
Escolta, podem fer la prova en directe? Per què no m'envies un moment radiofònic?
No sé si he la aplicació de WhatsApp.
Bueno, provem-ho. Enviem que se senti així de fons. Enviem un parell o tres de notes de veu curtes amb el telèfon. Vinga, seguides. Va, i jo posaré el meu telèfon al costat del micro, així en plan cutre.
Ara t'estic enviant la primera.
Josep Lluís, ja gravant àudio. Sí, tinc el WhatsApp obert.
Ara estic enviant la segona nota, enviant àudio amb Miquel 40, és sí. Una segona. I ara una tercera nota d'àudio per fer aquesta prova, a veure si això ja funciona. Doncs tres missatges d'àudio meus seguits.
Tinc tres notes de veu, acostaré el telèfon al micròfon de l'estudi, perquè ja tinc l'aplicació instal·lada a l'ordinador, però així fa com més curiós, més radiofònic. Va, faig el play.
Mira,
a la primera nota.
No sé si funcionaria l'aplicació de l'ordinador, eh? Mira, és una bona pregunta.
No sé, callo un moment, que poso la nota de veu, va.
Callo.
Ara t'estic enviant la primera...
No, confirmo que hauré d'apretar el play.
La segona nota enviant àudio amb Miquel 40.
I la tercera?
Tercera nota d'àudio per fer aquesta prova, a veure si això ja funciona.
Doncs...
No funciona.
De moment... Mal assumpte. Sí, de moment no funciona, eh?
No tens instal·lada la...
No, no està actualitzada.
No has actualitzat l'aplicació. Què fas no actualitzant l'aplicació? Tu saps que és un coladero de virus, això?
Perdona, Majete, jo tinc una actualització automàtica, eh? Vull dir que això va sol, jo ni me n'entero. Escolta, malament. Més temes. Com pagarà Google la multa de 4.000 milions d'euros que li ha posat la Comissió Europea?
Doncs sí, resulta que Google, a principis d'aquest estiu vam conèixer doncs, que havia estat multat per part de la Comissió Europea amb ni més ni menys que 4.000 milions d'euros per posició dominant, no, per abús de posició dominant en el mercat del sistema Android, no? Perquè què passava? Doncs que són molt llestos aquests de Google, obligaven, entre cometes, els fabricants de telèfons Android, que són molts, la majoria, gairebé tots, menys els iPhone, doncs a instal·lar el seu navegador Chrome i també el cercador Google com a cercador per defecte en tots els seus telèfons si volien accedir de forma gratuïta a la versió de Google Maps de manera gratuïta. És a dir, si volien que els cobressin llicència per instal·lar també Google Maps, no? I clar, doncs això ho va detectar la Comissió Europea i va dir, escolta, senyors, això no pot ser, per tant, heu de donar això de, o de manera gratuïta o no posar aquesta condició, no? Doncs clar, ells diuen que perquè això els hi sortia a compte, doncs han de cobrar els fabricants per poder permetre-se instal·lar certes aplicacions de l'univers Google. Tots els telèfons venen amb una sèrie d'aplicacions ja, per de fet instal·lades, entre elles Google Maps, no? Doncs això per als fabricants fins ara no tenia cap cost, i ara Google ha dit, doncs escolteu, si la Comissió Europea ens posa una multa per no poder posar el nostre navegador Chrome com a navegador principal del telèfon i el motor de cerca, el nostre cercador com a motor de cerca principal,
pues doncs
ens veurem obligats a cobrar per determinades aplicacions, la llicència de determinades aplicacions que fins ara eren gratuïtes, no? Això, clar, en un primer moment ho llegeixes, te n'assabentes i dius, ostres, ara resulta que en què repercutirà això de cara a l'usuari? En principi res, però jo molt em temo que sí, si al final els fabricants...
Ja en parlarem, això de res.
Clar, sí. Si al final els fabricants acaben pagant llicències a Google per instal·lar de sèrie Google Maps, per exemple, doncs el preu dels telèfons d'alguna manera s'ha de veure afectat.
Clar, clar.
Per tant, ja veurem a veure com acaba tot això, no?
És a dir,
que al final...
Com pagarem això? Els usuaris sempre acabem palmant.
Exacte. I bé, doncs a veure com acaba tot plegat. El que passa que possiblement potser no és una pujada de preu molt, molt, molt notable, i probablement d'aquest tema no sé si se'n tornarà a parlar gaire més en el futur, però vaja, que aquí tenim un nou episodi, no?
Sí, un nou capítol obert
d'aquest tipus de situacions com ara la que estem patint a l'estat espanyol amb tot això de les hipoteques, no? Que m'ha fet pensar una mica en aquest...
Sí, salvant les distàncies. T'anava a dir, té certa semblança, eh?
Sí, salvant les distàncies, però, home, sí, al final són els usuaris els que dius, bueno, qui paga això, no? Doncs al final, qui? Els usuaris.
Exacte, els de sempre. Mm. 9 minuts i seran les 9 del matí. Estem parlant amb en Josep Lluís Vidal sobre tecnologia digital i sobre oci digital i totes aquelles notícies que subsumeixen d'aquest món. Hem sabut també que un grup d'accionistes vol fer fora a Mark Zuckerberg de la seva pròpia empresa de Facebook.
Sí, sí, a més a més, tampoc hem d'oblidar que Mark Zuckerberg té un paquet d'accions important de Facebook, és a dir, que a banda de ser el president és un dels accionistes de més pes, però en aquest cas hi ha un altre grup d'accionistes, també amb molt de pes, o sigui, no estem parlant d'un grup minoritari dels que compren accions en borsa o a través de fons d'inversió, és un grup d'accionistes que formen part del sector públic dels Estats Units, és a dir, el sector públic dels Estats Units, de diversos estats, tenen accions de Facebook, tenen un pes. Sí, tenen un pes això explica moltes coses, eh?
Però escolta, el sector públic, estàs parlant que les administracions són accionistes, sí, de Facebook, o que personal, sí, del sector públic?
No, les administracions tenen, són inversors a través de fons d'inversió.
Carai.
A través de fons d'inversió. Per exemple, són fons d'inversió, a veure, no directament l'administració, però sí, per exemple, la ciutat de Nova York, a través d'un fons d'inversió, ara no sé dir-te quin, però a través d'un fons d'inversió, doncs té un capital invertit en Facebook. Doncs són aquests els que representen, aquests fons d'inversió que tenen capital, que gestionen, que és propietat d'administracions, de diverses administracions nord-americanes, els que han exigit que Mark Zuckerberg deixi la presidència de la companyia, per tots els escàndols que s'estan donant a la companyia en els últims 2 anys, des de la suposada ingerència russa a les eleccions que van fer que Donald Trump sigués el president dels Estats Units, fins a tot el cas de Cambridge Analytica i fins ara l'últim episodi recent del robatori de dades de 50 milions de perfils, que finalment deien que eren 29, però vaja. Doncs, no sé, realment aquest grup d'inversors no té la força suficient en percentatge com per fer fora Mark Zuckerberg, però si al final...
Ja, però clar, si el sector públic al final tenen representativitat i capacitat de pressió,
exacte,
no?
Exacte, clar, de pressió, també d'influència... Bé, al final és possible que hi hagi d'altres que s'assumin el carro, que de fet no és la primera vegada que durant aquest any, arran de tots aquests escàndols, es demana el cap de Mark Zuckerberg com a responsable màxim de Facebook. Ell, de moment, no es pronuncia, no? Però vaja, jo crec que al final, aquí sí que veig que serà qüestió de temps, poc o molt, que a Mark Zuckerberg li passi una cosa similar a la que va passar a Steve Jobs amb Apple, no? Que acabi sortint de la seva pròpia companyia, de la que ella ha impulsat gairebé des de zero.
Déu-n'hi-do, aquest tipus de personatges, perquè, com deies, Steve Jobs se'l va empatar de la seva pròpia companyia, per bé que després va acabar tornant i la va rellençar.
I la va reflotar, sí.
Mark Zuckerberg estava en aquesta tessitura que parlàvem, i també tenim l'Elon Musk, per exemple, al capdavant de Tesla, que cada X temps apareixen rumors que diuen que també se'l volen ventilar perquè se li ha anat una mica la castanya.
Home, clar, al final, fixa't en les accions d'aquestes empreses, tret d'Apple, que no he seguit tampoc molt l'evolució a borsa d'aquesta companyia, però Facebook i Tesla, per exemple, són dues companyies que no paren de perdre valor en la borsa de Nova York.
Sí, sí.
I Facebook cada vegada, fins i tot, no sé si ho havíem comentat en aquest espai alguna vegada, fins i tot hi ha rumors malintencionats o benintencionats, potser fins i tot malintencionats, que diuen que tots aquests escàndols en part són orquestrats per accionistes que volen fer baixar el preu de les accions però després comprar-les a un preu més atractiu, no?
Ja, teories de la conspiració,
Sí, de l'especulació bursàtil.
Josep Lluís, escolta, gràcies i que vagi bé. Recuperat, per cert, d'avui o què? Millor?
A mitges. Però anem fent.
Doncs keep calm and carry on, que deia Churchill, que de vides en tenim una,
I tant, apa, i tant que sí.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu, vagi bé.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La música viu on està viva. I a partir d'ara, la música negra ho estarà a Ràdio Capital. Cada dimarts tens una cita amb La Negra Nit, amb Xavi Puig.
Esteu escoltant el Supermatí. Són 4 els minuts que falten perquè siguin les 9. I estem en temps d'activitat cultural, de cartellera cultural. Estem en temps d'agenda, que repassem amb la Watef Agmitag. Us ho avançàvem al sumari. Avui és l'últim dia per visitar Un tren en pot amagar un altre. Una exposició que ens convida a entendre les imatges que veiem cada dia i reflexionar sobre els seus possibles significats a Watef.
Per l'Àlex, l'art neix d'una necessitat, un neguit ocult intern i personal que esdevé gest. Ha de ser un objecte de desig i no una realitat imposada. Ha de costar esforç i un temps de reflexió. Una reflexió no només intel·lectual, sinó també anímica. Però també l'art ha de ser un viatge, una aventura on la intuïció esdevé la nostra guia. Aquestes són les coordenades del projecte artístic de l'Àlex Noguer, però també les condicions psicològiques de percepció que necessitem per percebre les obres d'art, però que actualment no tenim temps de viure-ho. Estem envoltats d'imatges que entenem, però que no tenim temps d'assimilar-les ni viure-les, i en conseqüència les imatges ja no ens afecten, no ens diuen res. Però Àlex Noguer, en aquesta exposició, es rebel·la contra aquesta forma i sent que l'artista té un compromís amb la societat a la que ha d'oferir imatges que continguin alguna cosa que l'espectador es pugui emportar. Per això crea imatges que amaguen altres imatges perquè l'espectador es pari a mirar. L'Àlex Noguer, nascut a Hostalets d'en Bas al 1953, és artista visual i catedràtic de la Universitat de Barcelona. Ha publicat 6 llibres sobre processos de creació fonamentats en l'experimentació artística personal. Ha realitzat més de 50 exposicions individuals a diferents països. L'exposició, que ha començat el 6 de setembre, finalitza avui 23 d'octubre i la podreu visitar al Museu de la Mediterrània a Torroella de Montgrí.
I gràcies a Watef. I aquest divendres 26 al Museu de la Mediterrània organitza un nou cicle de col·loquis, en aquest cas sobre ciència.
Un dels objectius d'aquest cicle és el d'apropar-nos d'una manera més didàctica a la ciència i la investigació. I es vol fer amb gent de la casa, veïnes i veïns de Torroella i l'Estartit, que desenvolupen, potser sense nosaltres saber-ho, projectes i tasques molt interessants per a la recerca científica. La primera sessió serà aquest divendres 26 d'octubre a 8:15 del vespre, sota la denominació La ciència al servei dels conreus, una xerrada amb Joan Serra i Gironella, investigador i especialista de la Fundació Mas Badia i el periodista Lluís Bruguera. Ciència a la Porta vol acostar-nos a la ciència i a la recerca, però també a la persona que hi ha al darrere, com és el seu dia a dia, quines motivacions el mouen, què li agradaria descobrir, etc.
Un parell de propostes de l'agenda del Baix Empordà, però n'hi ha moltes més.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I nosaltres, que estem a punt de marxar, però abans fem un últim repàs a la previsió meteorològica. Albert Aparicio.
Avui gaudirem d'una jornada ben assolellada i estable. La temperatura al principi i al final del dia serà fresca, amb valors mínims de fins a 10 graus en punts de l'interior de la comarca. Al migdia, l'ambient serà molt suau i es poden assolir els 24 graus de temperatura màxima. A l'extrem nord de l'Empordà queden restes de tramuntana, que en general bufarà amb ratxes febles. Pels propers dies continua el domini del bon temps, però sembla que a partir de diumenge ens arribarà la primera glopada d'aire fred polar de la temporada.
Dani Cortés, Martí Seguer, Marc Clapé, Gerard Tascats, Manel Magrinyà, Eugeni Agüell, Pedro Ruiz, Alba Lejide, Elena Santín, Laia Bodro, Judit Saez, Anna Pujol, Albert Aparicio, Josep Lluís Vidal i qui us ha parlat en nom de tots ells.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Tornarem puntualment demà a les 8 del matí a Ràdio Capital, Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Gràcies per fer-nos confiança. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dimarts. Adéu-siau.